L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès t'ofereix Encantats, amb Ramon Gené.
Sorprès de que la secció es digués Encantats, no ho sabia.
Però ja has anat altres dies, aquesta...
Escolta, he quedat realment sorprès, la teva secció es diu Encantats.
Escolta, si el teu programa, tu no sabies que és la secció...
Primera vegada que escolto que la secció es diu Encantats.
Quan tu et baixes al podcast...
Es diu Encantats.
Es diu Encantats amb Ramon Gené.
Jo tampoc no sabia res.
Això ja havia sonat d'un altre dia, però,
Tu tampoc ho sabies, Montse?
Sí, això de...
Encantats amb Ramon Gené?
Sí.
Bueno, jo estic encantat que estiguis, però... És més, repetidament encantat que vinguis, però que la secció portés per que es digui Encantats, realment és la primera vegada que...
La Simfònica del Vallès?
Sí, no, això sí, això sí. Ara, que la secció es digui Encantats és primera notícia, però bé, veig que hi ha algú que s'ha encarregat de...
Costarà d'arrencar-ho.
No, escolta, hi ha un oient abans que ens ha escrit per dir que et preguntessin com llegia les partitures Luciano Pavarotti.
Però per què ho sé amb compromisos?
No, perquè ens ho dic que t'ho preguntem.
Jo no ho sé perquè no hi era i no ho sé, jo només sé el que he sentit i el que deia la gent. Durant un temps va córrer la notícia que Pavarotti no sabia res de música, que no era capaç de llegir, que no sabia solfejar, etcètera, etcètera, etcètera. Jo no sé si això és veritat o no. Suposo que si es deia alguna cosa hi hauria d'haver, però jo la veritat és que no ho puc saber, no puc parlar amb algú que em digui.
Ho deia el Paul McCartney, això també, que no sabia llegir.
No se solfa. Una cosa és saber solfa, l'altra cantar.
El Carles de Miguel ho preguntava.
Ja, el que passa que hi ha gent que en sap més de solfa, com diu el senyor Marcelí, en sap menys. Jo crec que avui en dia qualsevol persona que estigui ficada en el món de l'òpera ha de saber molt de solfa, perquè si no està fora en un microsegon, Perquè ve un director d'orquestra et diu que facis no sé què o tal, i clar, si tu no estàs preparat musicalment...
I això que el senyor Marcelí va cantar al Liceu.
Duïda.
Ah, vostè cantava Duïda. Duïda.
Avui a veure si ens dona temps, perquè entre una cosa i l'altra...
Perdó, ja sé que... Ara...
Ets tu.
No, però el proper dia que vingui parlaré d'un tema que a vostè li agradarà molt.
De cantar Duïda.
Parlaré d'un tema d'un vaixell que s'enfonsa. A vostè li agradarà molt.
Sí, jo toca molt. Bé, avui ens vols parlar?
Sí, puc fer una altra frase?
Que parles de Granados, d'Enric Granados.
Tornem a frenar.
Enric Granados es va morir amb un vaixell...
Escolta, no d'allò. Sí.
No espoilulegi.
Spoiler!
Digues. Exacte.
Ha d'aixafar la guitarra.
Sí. Què anava a dir? Ara no sé què anava a dir. Ah, sí, que com que hi ha molta gent que sempre em demana on portar la canalla per fer un concert. Escolta, un concert que sigui guapo per la canalla, perquè hi vagi i tal. Aquest diumenge vaig estar, precisament, ara és que m'ha vingut al cap quan he escoltat lo de la Simfònica al Vallès. Sí. El diumenge vaig estar al Palau de la Música, veient Pere i el Llop, de Prokofiev, que estava escenificat per un grup de hip-hop, per uns ballarins de hip-hop, que es deien... no me'n recordo, però potser ho podem trobar.
Ara la Montse buscarà.
I aleshores m'han dit que aquest Pere i el Llop de Prokofiev, que és un conte meravellós musicat per aquest músic rus, exacte, això és Pere, que va caminant pel bosc.
Però és la cançó de Torrons Vicenç.
És Torrons Vicenç?
Sí.
No, això no és Torrons Vicenç.
Sí, això és Torrons Vicenç.
El torró.
Sí que ho és.
Prokofiev.
Perdona.
Sí.
Compra't una cinta, t'ho gravarem i t'ho poses a casa teva.
Va, el grup de hip-hop, gràcies, Montse, es diu Brothers Bros. I fan fan un espectacle amb la Simfònica magnífic. I aquest espectacle que el van enregistrar a TV3, em sembla que es veurà al Nadal. Però anirà de gira per tot Catalunya, no sé encara quan. Quan vagi de gira, no us preocupeu que jo ho diré. Perquè tota la canalla, tots els pares que tingueu aquesta cosa de portar la canalla a veure alguna cosa interessant, us prometo que us agradarà molt.
60 minutets, a més. Vull dir que pels nens està bé. de durada.
Sí, no, us ho prometo que vaig disfrutar molt, 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 molt. Vinga, som-hi?
Va, escoltem l'àudio. Ens volies parlar d'un dels fraus més famosos de la història de la literatura.
Exacte, que és un frau de la literatura que es fica en el món de l'òpera. Escoltem l'àudio número 1. Que aquesta és una de les àries més famoses de la història de l'òpera. Pourquoi me réveiller? Aquesta és una òpera que es diu Werther, de Jules Massenet, que és una òpera que està naturalment basada en el llibre de Goethe, Les tribulacions del jove Werther, que es va publicar el 1774. I ja sabeu que, ho hem explicat moltes vegades, aquest llibre és el llibre que va donar el tret de sortida al canvi de mentalitat a Europa, de passar del classicisme, de passar de la il·lustració, del passar del penso i existeixo perquè penso, de Descartes, a aquesta altra cosa del sentiment per sobre de tot, de l'amor per sobre de tot, i que és el romanticisme, que és això. El Werther diu, per què em desperteu? Au souffle du printemps. Seria brisa de la primavera. Bé, aquest llibre, que és un dels més importants de la història de la literatura, el Werther, de Goethe, precisament perquè és això, és aquest llibre que...
Werther original. Tu fes, tu
com...
Tira.
Aïllat.
Meio. Sí que ping va perfecte per aïllar-me.
Aïllat.
Val. Aquest llibre va canviar la història de la literatura, va canviar la manera de viure de tothom. A partir d'aquí vam entrar en el romanticisme. Molts encara estem malalts del romanticisme. I una de les referències que es fa en aquest llibre, en el llibre de Goethe, en el llibre de Werther, és la font d'inspiració del propi protagonista del llibre, que és Werther, naturalment. Parla sempre d'un poeta que és la seva inspiració, que és un poeta que es deia Ossian, un poeta escocès del segle III. Aquest Ossian es va posar de moda just abans de la sortida del llibre de Goethe, quan un escriptor escocès que es deia James Macpherson va publicar un llibre que es deia Fragments d'antiga poesia recollida en les terres, en els Highlands d'Escòcia, les terres altes d'Escòcia. I, segons Macpherson, aquests poemes eren un recull de poemes d'Ossian, aquest poeta irlandès del segle III, que en aquests poemes, segons ell, escrits per Ossian en gaèlic al segle III, el que feia Ossian era explicar les batalles del seu pare, que el seu pare es deia Fingal. Vale? Aleshores eren uns versos de tipus molt romàntics, són els primers, pràcticament els primers versos romàntics que existeixen, i aquest Macpherson, James Macpherson, el que va fer és, segons ell, traduir l'original d'Ossian del gaèlic, hi ha en diferents gaèlics, després potser ho podem explicar, i traduir-los a l'anglès. I va publicar aquests poemes. Bé, a partir d'aleshores, aquests poemes van causar un furor bestial, perquè eren, diguéssim, com els primers poemes romàntics, no? La gent venia d'una cosa de la il·lustració... Allò, una cosa com més... sabeu allò, aquell eslògan típic de parlant la gent s'entén? Això de parlant la gent s'entén és una cosa del classicisme. Quan tu estàs al final del 18, tu no treus mai una espasa per aclarir-te amb el de davant. Parles, t'aclareixes. Però a partir del romanticisme, la gent deixa de parlar, i la gent treu l'espasa, i la gent es mata. La gent es suïcida, la gent viu més... Què diu?
S'aclareix antes, home.
Bé. I el que passa és això, no? Tota Europa es va tornar boja amb aquests versos d'Ossian. Primer, Escòcia, que és d'on sortien els versos, i el gran Walter Scott, tothom sap qui és Walter Scott, el que va escriure Ivanhoe.
Ivanhoe. Ja en fa una pel·lícula molt maca.
El Rob Roy, la núvia de la Mermur, que d'això es va fer també una òpera, que és l'àudio número 2, que això ho sabreu i ho coneixereu, que és Lucia di la Mermur. Això és el famós sextet de Lucia di la Mermur. I de Walter Scott, que va agafar tots aquests poemes d'Ossian i també els va plasmar les seves novel·les, D'això va passar a tota Europa i a Alemanya. I tot el moviment romàntic que naixia a Alemanya, Herder Goethe, va incloure aquest Ocean, aquest poeta del segle III, diguéssim, a totes les seves obres, com una referència. D'Alemanya va passar com una taca que s'anava estenent...
Per allò que es posa la moda.
Una cosa que es posa de moda. Això era com el Gangnam Style d'aleshores, saps? I va passar a França. I aleshores, per exemple, Chateaubriand, que no és un menjar,
un tros de, un tros de carn.
No, no és només un tros de carn, sinó que era un senyor que era vescomte, que era escriptor, diplomàtic francès, que és com el pare també del romanticisme francès. A les seves memòries fa constants referències a Ocean. Lord Byron, poeta anglès, considerat un dels escriptors més versàtils i més importants del romanticisme, també feia constant referència a aquest Ocean. Aquest Ocean que ens va donar a conèixer James Macpherson amb la seva traducció. George Sand, que era una de les dones que va viure amb el gran Chopin, precursora del feminisme.
Chopin, s'hi llama.
Sí, Chopin. Sí, s'ha de dir Chopin, eh? S'ha de dir Chopin. Ah. Que tots diem Chopin, però no.
No, no. És que l'altre dia ho va dir, ens en vam enriure.
Sí, sí, no, vostè ho va dir bé i en canvi nosaltres
ho vam dir Chopin.
Però ho vam reconèixer després.
Sí, ho ha reconegut, que es diu Chopin.
Sí, jo quan estava a Varsovia, al Conservatori de Varsovia, el conservatori es diu Frederica Chopina. Val? Frederica Chopina. I allà tothom diu Chopin.
Potser algú corregeixi,
però clar, sí. Com que era un home que va viure molt a França, que va dir en Chopin. Napoleó Bonaparte portava sempre els poemes d'Ocean a sobre.
Fixa't.
Especialment al camp de batalla, perquè l'inspiraven a lluitar. I aleshores ell estava al camp de batalla ja ficat amb la maqui sota, jo que fixa't, portava, fixa't. I mentre les tropes anaven d'allò, ell anava llegint poemes d'Ocean.
Deixa saber què portava allí, aquella mà.
I d'obres d'art del món de la pintura, moltíssimes. Ara, qui era aquest Ocean?
El dels corsetets.
No, allò és Ocean.
Sí, Ocean.
Ah, sí?
Sí, els porto. No els porto blancs, que llavors és la marca.
Prou, home, escolti.
Negres.
Qui era aquest Ocean? Segons Macpherson, un poeta del segle III,
sí,
que hi havia...
Ja ho has dit.
Però Ocean, amb el qual està basat pràcticament tot el naixement del romanticisme, és un paio que no va existir mai. No va escriure mai res, Ocean. Mai. Aleshores, tot va...
D'on va sortir, doncs, tot
això? Tot va començar per aquest James Macpherson, aquest escriptor escocès, James Macpherson, va dir que havia descobert uns fragments d'un poema antic en gaèlic escrits per un tal Ocean. Ningú no havia sentit mai parlar d'aquest paio, d'aquest Ocean. Però ell, el 1760, va publicar una traducció a l'anglès d'aquests suposats poemes originals d'Ocean, que segons ell, com he dit abans, havia trobat en els Highlands d'Escòcia. Va tenir tant èxit, que els poemes van arribar, diguéssim, a tot arreu, com he dit abans. L'any següent, el 1761, tant d'èxit va tenir que ell va dir que havia trobat uns altres poemes, uns altres manuscrits. I va publicar un segon llibre amb una segona traducció amb més poemes d'Ocean. Dos anys més tard, el 1700...
D'aquest autor del segle...
Exacte, d'Ocean del segle III.
III gaèlic.
Exacte, i que ell traduïa. Dos anys més tard, el 1763, tant d'èxit va tenir que, segons ell, segons Macpherson, havia trobat encara uns més altres originals.
Va trobant, va trobant.
Bueno, això passa ara amb les gravacions dels Beatles, sempre amb un calaix sempre hi ha gravacions.
Sí. Però ell descobria
sí,
poemes
ara,
que ningú sabia on estaven.
Els Beatles, sí.
I va publicar un tercer llibre. I el 1765 encara ell va dir que ja els havia trobat tots, que en havia trobat un pilot
i ja va
fer...
la traca final.
The Works of Ocean. Vale? O sigui, tots.
Havia trobat
tots.
No me'n queda cap.
Els grans èxitos.
El problema de tot això és que quan abuses tant, quan estires tant la corda, a Anglaterra ja hi havia alguns intel·lectuals que consideraven que tota aquesta història de l'Ocean i el Macpherson feia una miqueta de flaire estranya. Alguns el van denunciar, i aleshores, el més gran de Macpherson, aquí ve la cosa gran de veritat, el més gran de Macpherson és que per defensar-se de les acusacions, què va fer? Ell mateix...
Que li feien amb ell.
Sí, per li dient, escolta, tot això t'ho estàs inventant, tu.
No hi ha Ocean,
ni a l'Ocean escrit res, ni res de res. El Macpherson, aleshores, per defensar-se de les acusacions, que el van portar allà, el que va fer va ser
falsificar ell mateix uns originals. O sigui, ell va escriure...
Amb gaèlic.
Amb gaèlic, va agafar paper, el va embellir, cuir, el va engallir, va agafar tintes antigues... O sigui, el tio s'ho va treballar.
S'ho va currar. Va falsificar...
Va falsificar els originals d'Ocean. I va presentar... Mireu, què m'esteu dient que és fals? Aquí teniu els... Aquí teniu els originals xatos. I els altres, clar, van quedar de pasta de moniato. Penseu que en aquell moment no hi havia proves, o sigui, no es podia fer...
Mm. No li podien posar el carbono 14.
No, el carbono 14, re de re. Eh?
No, ja... re. Digues.
Vale, i el... Que em passen coses, em passen...
No, era per l'abuelo.
Ah, era per l'abuelo. Ara, clar, vull dir, per molt que no hi hagués carbono 14, al final...
Vols dir que hi havia una sospita?
La gent se'n va adonar, o sigui, com se'n van adonar que tot allò era fals? Perquè els lingüistes que de veritat sabien gaèlic...
Ah, aquí.
Els tios que de veritat sabien gaèlic van començar a llegir jo, que em costa molt dir jo, i... Clar, van adonar-se'n que el gaèlic que hi havia en aquells suposats originals del segle III...
Potser no quadraven amb el que s'escrivia al segle III.
Exacte, amb el que s'escrivia al segle III i amb el tipus de gaèlic que s'escrivia al segle III. Val? I, per tant, es va desfer tot aquest castell. Per si algú té algun interès en intentar esbrinar com sona el gaèlic, posem a l'àudio 3. Això és una cançó de bressol preciosa. Hi ha el gaèlic escocès, el gaèlic irlandès, hi ha el gaèlic que es parlava, que ja no es parla, a la illa de Man. Aquest grup que canta això, i ara ho flipareu, aquest grup, sabeu com es diu?
Què sé jo?
Ocean.
Què dius?
Sí. Ocean. I és un grup escocès de música folklòrica que encara ara, a finals del segle XX, perquè això és un grup que cantaven als anys 80, als anys 90, quan van decidir escollir un nom, van escollir el nom d'Ocean pel seu grup.
Boxer o Sleep.
Vale? O sigui, tan gran era, tan profund havia relat aquest Ocean. Val? Què passa amb tot això? Que Werther, quan escriu el seu Werther, fa que la persona que inspira el seu Werther sigui aquest Ocean. I, per tant, Jules Massenet, quan escriu la seva òpera, Werther, basada en el llibre de Goethe, clar que fa que el seu personatge de l'òpera parla constantment d'Ocean. I, aleshores, l'àrea més famosa de l'òpera, la més famosa de l'òpera i una de les àrees que tothom coneix, que és la que hem escoltat al principi i que ara tornarem a escoltar, és el moment en què el personatge de Werther parla a la seva estimada, a la que mai podrà tenir, que Ocean per ell és tot. És la seva filosofia. És l'únic artista que pot entendre el seu cor. I que, per tant... Els versos d'Ocean que ell porta sempre a sobre i que llegeix és l'única manera de trobar la pau. Aleshores, si us sembla, escoltem aquesta ària,
sí.
Vale, que és una de les més famoses, però abans de començar amb l'ària, m'agradaria que escoltéssim el que li diu la Charlotte. Charlotte és aquesta dona que Werther no podrà tenir mai. Aleshores, Werther està desesperat, torna, perquè se n'adona que mai podrà aconseguir l'amor de la seva vida, i Charlotte, per intentar calmar-lo, per intentar estovar-lo una mica, li agafa el llibre de poemes d'Ocean, que ella té també, perquè tots els romàntics tenien un llibre de poemes d'Ocean, com il faut.
Si no tenies el llibre d'Ocean, no estaves a la moda.
Eres un loser.
És com ara la Mole Skinny. Vols ser un hipster, una persona de pro, has d'anar amb la Mole Skinny.
Doncs aleshores tu anaves sempre amb un poema d'Ocean, no? Amb un llibre de poemes d'Ocean. I aleshores el que li diu la Charlotte, i vull que escolteu, com la Charlotte li diu, «E voici ces vers d'Ocean». Heus aquí els versos d'Ocean. Que vous avez commencé a traduir, que vos vau començar a traduir. I aleshores ell contesta, traduir, ja veureu el que contesta, ell diu, només aquests versos que em porten i que m'envolten i que em fan volar cap a uns altres llocs i tal i tal, i només Ocean és l'única persona que ell, que és capaç d'entendre el meu esperit, i aleshores comença l'ària. Escoltem aquest fragment a l'U2, i a veure si escoltem com la Charlotte li diu, et voici ces vers d'Ocean. Ara,
Ella. Et voici ces vers aussi. Commencer de traduire. Et il dit, ah, traduire.
Traduire.
Bien sûr. C'est toi, cher poète, y es-tu, estimable poète, qui vient plus tôt, était mon interprète. Només tu, estimable poète, estimable océan, es capaz de interpretar los meus sentiments. Es l'únic. Mm? Val? Aleshores, seguim i posem a l'U3 i veurem... Et voici ces vers d'océan. Bé? Vale. Escoltat això, ara m'agradaria que escoltéssim l'àrie. Vale? Que són els suposats, famosíssims versos d'Ocean que tothom recitava. Però que no van existir mai i que són un frau, perquè
bueno, Ocean... Sí que van existir, bueno, els va escriure sí. aquell senyor.
Els va escriure Macpherson.
És el que anava a dir. Exacte. Els va escriure Macpherson i es va inventar el nom d'Ocean.
Exacte.
No? O es basava sí, en Ocean versos, pel que sigui.
Sí, d'acord.
Els versos estan escrits.
Els versos estan escrits, però els va escriure...
I perdona, doncs... ho va petar. Collons. Macpherson ho va petar?
Macpherson ho va petar, sí.
Encara que fes veure que, mira, m'ho havia trobat.
Però, però era tota una gran mentida.
Bueno, però els versos en si van tenir èxit o no?
Sí, els versos van tenir...
De Macpherson.
Sí, els versos de Macpherson van tenir tant èxit que avui estem al 2016 i n'estem parlant.
Ah, doncs és això.
Mira,
veus? I encara n'estem parlant. I cada vegada que aneu a veure Werther, aquesta òpera de Jules Massenet, us trobareu amb Ocean. I aquest grup escocès es diu Ocean.
Ocean.
Vale? Però bé, però Ocean no va escriure mai res.
No.
Val?
No.
Perquè no va existir, però va existir l'altre, ho va fer l'altre.
Bueno, però això és com, què et diré jo... Bueno, és igual, ara em posaria un sí. exemple que ens enredarem. Va, tira.
Val. Aleshores, escoltem l'àrea, que és l'1-4, i ell abans de començar...
Com dones que han treballat o que han estat famoses sota un pseudònim de nom d'home, per exemple.
Sí. Víctor Català.
Per exemple.
Víctor Català, que és sí. que era una dona.
Exacte.
Sí, però bé, això no és un frau, senyor Marcelí.
Bueno, era una manera de...
Es va fer passar per home.
Sí,
cal que cridi tant, perquè portem sí. una tarda que té el timpà aviam. Rebentat.
Ja. Escolta, si parlem de fraus, si parlem de fraus literaris, n'hi ha uns quants,
sí.
eh?
Sí,
n'hi ha
sí.
uns quants. Bueno, ja ho sap vostè, senyor Marcelí, que es diu moltes vegades que les obres de Molière... moltes no les va escriure Molière, sinó que Molière tenia un negre, que es deia Pierre Cornell, i que Cornell era que escrivia les obres de Molière. Jo no dic que sí ni que no, eh? Ei,
i quants escriptors te diria que van fer el mateix i no ho dic?
Bé.
Van fer o que fan?
Escolta, però hi ha una cosa que el Macpherson, quan li van descobrir el pastel,
sí.
perdoneu-me això, però quan li van descobrir el pastel...
Tan tranquil.
Va tan tranquil, i panxa contenta, perquè n'hi havia una altra també a la mateixa època del Macpherson.
No, a Ana Rosa Quintana també li van descobrir el pastel i, escolta, tan contenta la tele.
N'hi havia una altra que es deia Thomas Chatterton, el Thomas Chatterton, que era de la mateixa època del Macpherson, que va fer més o menys el mateix, i quan li van descobrir el tema, es va suïcidar, eh? Ah.
Bueno, que té més sentit.
Poca broma.
El Macpherson no, el Macpherson...
Era un galtes. Hi ha moltes històries de frau. Vinga, escoltem l'àrea, que si no d'allò... ell, abans de començar l'àrea, diu una frase magnífica que m'encanta, que diu... Tutte mon ame ella. Tota la meva ànima són en aquests versos que ara cantaré. Escoltem a l'1-4.
Tutte mon ame là.
Tutte mon ame là. I comencen els famosíssims versos d'Ocean que van sacsejar tota Europa. Pourquoi me réveiller? Per què em desperteu? O souffle di printemps, o vent de primavera. Pourquoi me réveiller? Perquè és un contingut totalment romàntic. El meu front. Sento les teves carícies. Però ben aviat. Arribarà el temps des d'orage i de tristesa, de les tempestes i les tristeses. Pasqua, Merrill. I ara molt piano, molt piano, molt piano. El souffle du printemps. I ara molt piano, molt piano. Canta això a Charlotte, a la seva estimada, aquella dona que no podrà tenir mai, els versos que Werther va traduir, el que diu que ella estava traduint a l'alemany. Sobre això hauríem de...
Està enfadat, l'home, està enfadat.
Qui està enfadat?
Aquest que canta perquè l'han despertat. És bonic. Una dormida d'aquelles...
Com és possible que vostè capaç de carregar-se qualsevol atmosfera, atmosfera que jo intenti crear? Buscaran el meu esplendor. Ils ne trouveront plus. Però ja no el trobaran, no trobaran res més. Que de lui. Et que misère. Només trobaran la meva misèria. Perquè en el meu amor, la dona a la que jo vull estimar, és impossible. Pourquoi me réveiller? Superagut.
Si més no...
Vostè
que ha estat al Liceu i hauria de saber...
Hem aconseguit escoltar una ària nova, entendre una de les àries més importants de la història de l'òpera, i quan l'aneu a escoltar, sabeu que parla d'uns versos d'Ossian que, si més no...
No
els va escriure mai cap Ossian, sinó que els va escriure un tal senyor Macpherson. I això és el punt de sortida del romanticisme, o un dels punts de sortida del romanticisme, dels quals és que és una malaltia que es va estendre per tota Europa. Que...
Però per culpa del Macpherson.
Sí.
De quins anys, de quin any estem? Quins anys
del 1760. El Werther va començar a publicar el 1760, 62, 63, 64, 65. La novel·la de Goethe va sortir el 1774, i després va venir l'òpera.
Mira, just quan jo vam començar a fer xicolates...
Pregunta el Carlos si era el Roberto Alaña el que cantava?
Roberto Alaña, sí.
Molt bé.
Roberto Alaña.
Ramon Jané. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Orquestra Simfònica del Vallès fa 30 anys que compartim música i emocions amb tu. Acompanya'ns aquesta temporada i gaudiràs com un nen.